Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, acaben de marxar els amics del Tu Jugues, de fet estàvem fent tertúlia aquí fora a Amis, i acabem d'entrar als de la muntanya a les 9 i 2 minuts de la nit, gairebé a les 9 i 3 ja, d'aquest 25 de setembre del 2023. Primer programa de la tardor, encara que meteorològicament parlant no ho sembla, la situació és un autèntic drama i no es veu ni una senyal de mínim canvi, ni a curt ni a mig termini. Més tard ho detallarem, en parlarem més, però jo crec que ja s'ha de comentar perquè comença a ser una qüestió de primeríssim nivell de país i no s'està fent prou els comentaris, la gent no està parlant prou, però és una situació molt, molt delicada. Després en parlarem més extensament i al final del programa. I com dèiem, estem ja al primer programa de tardor i l'últim del mes de setembre. També ja podeu comprovar com passa de pressa aquest 2023. Queden escassos 3 mesos i una mica més. Ben aviat hi ha castanyes, que la jefa que ja té a punt la festa de la castanyada aquí a l'estudi d'Ona Cominenca. I després la castanyada... Home, sí, no? La farem, no? Castanyada,
sí,
ja
sí,
tenim.
Sí, farem una castanyada, veus? Sí.
I ja la té gairebé a punt la Teresa.
Repartirem castanyes per tot arreu.
Fotarem una bona castanya, sí.
Sí, pues no estaria malament, tampoc, de partir una mica de castanyes.
Sí, perquè... sí, i tant.
I fortes.
I tant.
I ben fortes, perquè... Déu-n'hi-do com està el panorama, moltes coses. I això passa molt de pressa aquest 2023. Esperem que l'anem a la muntanya d'avui us passi una mica més lent, que gaudiu del programa, que l'assaboriu i teniu 56 minuts per fer-ho. Jo crec que serà un gran programa. Tindrem les seccions habituals, ja hi ha tots els protagonistes aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca i entrevistarem, com han dit abans els amics del Tu Jugues, una vegada més dic els amics del Tu Jugues, Jordi Roure. No vindrà aquí a l'estudi, sinó que d'aquí una estona, cap a les 9 i mitja, una mica abans, el telefonarem. I per gaudir del programa, no estic jo sol, sinó que hi ha tot l'elenco d'estrelles del programa que ràpidament us passo a saludar. Com esteu? Com va la tardor? Com ha anat la tardor?
Bé, molt bé. Bolets,
castanyes...
Estem començant la tardor, no? Però esperem que, bueno, aviam, que algun dia es decideixi ploure. No
sí, sé, sí, perquè no. Molt greu, eh?
Ara estic veient que està plovent bastant sobre el mar, eh? I realment hi fa molta falta, no?
Sí, sí.
Que hi plogui, eh? Perquè
sí, sí,
es veu
sí,
que
no para.
És massa salat i llavors amb la pluja aquesta que cau doncs compensa una mica la salabró.
Ahir vaig veure un mapa, ha plogut molt cap a l'Ebre, al setembre 300 litres, algun lloc gairebé 400 litres, però és veritat que a tres quartes parts de Catalunya la cosa està que fa pena. Eh? I bolets, crec que no...
Jo vaig anar
bolets? Ojo, sí.
A la Pobla de Lillet, que feien la fira de bolet, i abans vam anar allà a la serra...
Del Catllaràs.
Del Catllaràs, a treure el nas. I molt malament.
Pena, no?
Cap cistell, pena. Cap cistell de bolets.
Però és que la fira de bolet... És que trobaves a faltar bolets. Ah. És que no en trobaven, eh? Ni ells, eh? Ho deien. És que és molt mal any. Molt mal any.
Sí, sí. Jo aquest matí he anat a donar un vol i he anat a la Font del Malpàs, que està més enllà de Can Cigró. I raja.
Ah,
raja.
Sí?
La Font del Malpàs raja.
On queda Can Cigró?
Molt no,
queda,
però raja.
Can Cigró on queda?
Està entre Can Cigró i Can Brossa.
Sí, llavors, és
allà sota sí. El castell, avall a la
sí.
Fondalada, sota el castell.
Va, sí, sí, que és vida.
Però no la riera de Gallifa, sinó l'altra riera, la que ve de... La, no sé com se diu aquella riera, la que ve per sota les Ferreries.
Sí, les Ferreries, sí, sí.
Entens? Uh-huh. O sigui, la banda dreta del castell.
La de les Maioles, diguem.
O... No, les Maioles... No, les Maioles és la de Gallifa, la que ve de Gallifa. És l'altra vall, la que hi ha al costat, a l'altre cantó, no?
Bueno.
I, bueno, hi ha una mica d'aigua a la riera i tot, fa una mica de vessal i així, o sigui que... Bueno.
Hosti, un miracle.
Sí, sí, és miracle, perquè, bueno, més avall segur que es fon la... Bueno, se l'empassa i ja desapareix, no?
Sí, i tant. Molt bé. Algú més destacar a la tardor? Algú
no, res més, res més. El Joan ja frissa per començar l'editorial.
Ja
li fot, eh? Ja li fot.
No, està nerviós perquè diu no començo.
Castanyes. Sí, castanyes.
Sí, no perd l'oportunitat.
Saludem a Pau Ibarz també. Pau, ha començat bé la tardor?
Sí. Sí, sí. Massa calor per ser tardor.
Massa,
sens dubte.
Desesperats, eh? Jo estic desesperat, eh? Molt, eh?
Però bueno, sí, sí. I la que ve aquesta setmana.
No, sí, 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 després ho comentarem. És que...
Aquesta setmana encara, mira, les nits feia una mica fresqueta i tal, sí. Però s'ha acabat.
Ve pitjor, molt pitjor.
Ni bolets, ni res, ni pantans, ni res. Debacle, hecatombe.
Sí, sí, sí.
Que diu el Pepa Costa.
En directe d'hecatombe. Ara ho posaré tot arreu.
Tot arreu.
Moltes gràcies per estar una setmana més aquí. Anem per editorial. Joan, de què parlem avui?
Doncs de la competició, una mica de la competició aquesta que fan aquesta gent que van per la muntanya corrents.
Competició?
És un escrit del Marc Pinsac, que és un excorredor.
De curses.
Sí. Molt bé, si us plau, Pau, la sintonia de l'editorial.
Doncs sí, és un escrit tret del Vèrtex, de la revista Vèrtex, i que porta per títol El talent tranquil. Hi ha un avançament aquí que diu l'habilitat per controlar l'energia mental i emocional és per mi el talent definitiu. I això ho escriu el Marc Pinsac. I diu així, durant els prop de 20 anys que porto relacionat amb l'esport d'alt nivell, primer com a esportista i últimament com a entrenador, he pogut copsar molts tipus de talent. Cada esportista té algun dels molts talents que existeixen. Hi ha qui és molt sacrificat en el treball, té molta disciplina i sempre fa una volta més. Normalment qui té aquest talent també disposa de la virtut de ser molt autoexigent. Es qüestionarà, buscarà solucions i mai tindrà prou. Aquests talents serviran per augmentar o diluir els altres talents, aquells que ens dona la mare naturalesa. És a dir, l'esportista amb una gran habilitat motriu pot aprendre a incorporar gestos tècnics complexos, o bé aquells esportistes que de manera natural tenen molta força, resistència o velocitat. El talent també brilla en aquells esportistes capaços de trobar solucions imaginatives que trenquin les normes i donin un avantatge competitiu que després tothom copiarà. O bé aquells que no només són capaços de llegir com està evolucionant la cursa, sinó que la saben escriure buscant les millors solucions adaptades a cada context competitiu. Per bé que, després de tants anys, vivint entre esportistes del nivell, segurament que per mi el talent més definitiu i el que és més comú entre els grans campions és l'habilitat per controlar l'energia mental i emocional. Són esportistes que de manera innata o perquè hi ha hagut un gran treball mental saben gestionar la seva energia de la manera més òptima. És a dir, gastar les forces quan saben que els pot donar un rendiment en forma de resultat. Per això saben portar un ritme òptim durant tota la cursa sense deixar-se el tinter i sense explotar. A l'entrenament saben exprimer-se quan toca i no quan l'emoció ho reclama. I en cada moment de la vida, fora de l'esport, no donen gaires voltes al cap allò que els va passant. Gràcies a aquest talent, la nit abans d'una cursa s'adormen de seguida. Alguns inclús han sigut capaços de llevar-se per esmorzar i després, esperant la sortida de la cursa, han allargat amb una panxa plena uns minuts més al son. També he admirat aquests esportistes capaços d'obviar els noms que hi ha a la llista de sortida. Tampoc els he vist obsessionats analitzant el recorregut i projectant la història de la cursa que encara ha de passar. Són aquells que, 5 minuts abans de la sortida, amb tothom a punt, poden estar tranquil·lament acabant de preparar el material sense malgastar energies en gestos nerviosos i atabalats. O bé seran aquells que, després d'una cursa, encara amb l'esbufec i l'adrenalina de l'esforç i la llau d'històries que tots ens muntem al cap per explicar el resultat que acabem de fer, s'asseuran en una cadira incòmoda i de seguida podran agafar el son. A primer cop d'ull sembla que no estiguin en aquest planeta o que no hi siguin del tot, però quan es dona el tret de sortida saben estar actius. No se'ls escapa res i veuen situacions possibles de la cursa que ningú més veu. Genis i artistes de l'esport. Fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré un parell o tres de dites. I la primera diu: el setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. Hi ha una altra que diu: la paraula dita res no acredita, paraula escrita tot ho testifica. I després una altra que em van passar, diu: madura el raïm l'agost i el setembre dona el most.
Moltes gràcies per l'editorial, Joan, i per aquestes frases fetes bastant conegudes del mes de setembre. I de moment no aixugar les fonts, però en camí, eh? En camí de que s'aixuguin les fonts. Segons has dit, encara hi ha mica d'aigua.
Sí, però vaja, em sembla que deu ser potser l'única de l'entorn, eh? Per això és perquè... El que passa és que està, que la font aquesta del Malpàs està al costat mateix de la riera, vaig tocant a la riera, és molt baixa i té bastanta muntanya per sobre, diguéssim, no? O sigui que el que surt per allà, vés a saber d'on deu poder venir, no? I vull dir que hi pot haver, doncs, molta acumulació d'aigua en algun racó.
Molt bé, moltes gràcies, com dèiem, i la setmana vinent una nova editorial, aviam què ens expliques, la primera editorial la setmana vinent del mes d'octubre. Això ja ens acostem als últims mesos de ja Castanyada, que ens tindrà a punt la tesa.
I abans poder alguna altra cosa.
Ep.
Algun castanyot.
Aniversaris.
Va, que el senyor de la colla el dimecres s'espera.
Molt bé, el Joan... Disfeus, clar, és que disfeus.
Ja, t'atabala. No
sé. Sí, va fotent castanyes aquí a Torre Llobet i ja...
Ets tu que parles de castanyes.
No. Josep ja està a punt. Josep, amb la colla de dimecres, on veu anar, avui, a unes portes avui?
Avui pujarem al Taga.
Ah, molt maco.
Una muntanya emblemàtica del Ripollès.
I tant.
Que s'hi pot pujar per 3 o 4 puestos.
Sí.
Per Pardines, per Ribes i per Ogassa.
Sí, el Coll de Jou. El Coll de Jou es diu... El Coll de Jou es diu, des del Coll de Jou.
Sí, és el punt més fàcil.
Més fàcil, és molt fàcil.
És el més fàcil, bueno, el més proper, diguéssim.
Sí, sí. No? Perfecte, doncs ens anem al Taga, a una muntanya màgica, una muntanya molt famosa, amb la Colla del Dimecres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Ara, amics de la muntanya, la colla del dimecres, una altra setmana aquí per passar una de les seves excursions. Tal com hem dit, pujarem al Taga des de Pardines. Fem la sortida en direcció cap a Ribes de Freser. Entrem al poble i anem a buscar la carretera que puja a aquest petit poble de Pardines. Arribats a aquest poble, travessem el petit pel costat dels camps de conreu, tot seguint una pista estreta formigonada, que es va introduint cap a la muntanya. Ens acostem a una masia anomenada Can Roca. Seguim endavant uns 2 quilòmetres fins a trobar un petit espai per aparcar els vehicles. Hem deixat enrere l'ermita de Santa Magdalena de Puigsoc, també anomenada Santa Margarida de Pardines. És romànica del segle XII. Comencem a caminar seguint el camí que trobem a mà dreta després de passar una bifurcació. El de l'esquerra el farem servir de tornada. El camí, que aquí encara és una pista, ens puja de manera suau fins al pla de les 9 fonts, un prat amb abeuradors per al bestiar, a partir del qual comença el corriol que ens ha de portar a dalt del cim. Anem seguint pel costat del torrent de Vilaró, fins a la Baga dels Fortins, on hi trobem 2 antics polvorins. En aquest punt, el desnivell comença a ser important i el caminar es fa més feixuc, sempre pel costat del torrent fins al seu naixement, on ens anem desviant cap a mà esquerra per anar a buscar la carena i on l'espectacle està servit. Les vistes són excepcionals per totes bandes. Continuem pujant i poc després d'un petit repatxó ja vegem la creu. No triguem gaire a arribar-hi i, novament, gaudir d'aquest espectacle natural. Les vistes són precioses tant al nord, cap al nord, fins al Puig Cerveris. Seguidament hi ha el Puig Mal, etc. Com a cap al sud, tenim el Montseny i Montserrat. També a llevant, amb el Pedraforca exultant. Cap a ponent, el Puig Estela i la magnífica Collada Verda. Seguim un xic més per arribar al punt geodèsic, que marca el cim més alt, i continuem més enllà fins a arribar a la Creu, que es troba a 2.040 metres. El Taga no està mai sol. Sempre hi ha moviment d'excursionistes. La tornada és fins a la Portella d'Ogassa, on traurem el nas per veure les vistes des d'allà. Seguim de pla i cara avall cap al torrent de la Llagona, fins a trobar el punt que ens marca el camí. Baixem pel mig de la petita vall, travessem una tanca per entrar en una pista que ens tornarà al punt d'inici. Seguim baixant i anem a trobar el camí de l'Horri Vell, que va fins a Santa Magdalena de Puigsac. A Santa Magdalena fem parada per dinar i acabem aquesta atractiva sortida. Participants de l'excursió hi varen ser 7 membres de la colla. En Joan Font, na Teresa Flaquer, en Lluís Vilà, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Rosa Puigsaes i en Jordi Ponti. Ha estat un recorregut de 11 quilòmetres, 720 metres, un temps efectiu de caminar, 3 hores 49, un temps total de 5 hores 35, amb un desnivell acumulat de 748 metres. Gent de la muntanya, fins a la propera.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta magnífica excursió al Taga, una muntanya que s'ha de fer sí o sí, molt famosa, molt fàcil de fer i amb unes vistes extraordinàries, molt, molt, molt maca de fer i que és bastant, bastant fàcil. Bé, depèn d'on comencis, és bastant... Des de Coll de Jou és fàcil, molt
si
fàcil.
Puja, si puges des de Ribes és molt
puja,
llarg,
puja bastant,
eh?
Puja bastant.
Jo no ho he fet mai des de Ribes, eh? Però des de Ribes es veu que... es veu que és terrible, eh?
Molt bé, la podeu fer des d'on vulgueu, és maquíssima i us agradarà molt, molt aquesta muntanya. Jo tinc el que vaig fer, vaig fer el Taga i l'Estela, Puig Estela, vaig els dos.
Ja pot ser.
Que sembla que estigui a prop, hi ha un tosset, fins a Puig Estela, ja, ja no sent maco.
I fent-ho des del Coll de Jou es presta a fer el Taga i el Sant Amant, que és el de l'altre cantó del coll, diguéssim.
Ah, sí,
que està bé, també, està bé aquell cim, també, és guapo.
Perfecte, doncs des d'aquí us anirem a que feu el Taga algun dia si encara no l'heu fet, o que repetiu si és que ja l'heu fet. Anem avançant aquesta nit de dilluns, 25 de setembre, són les 9 i 23 minuts de la nit, i ara passarem a un conte de l'Albert Estengre, Joan?
Això mateix, passarem un conte de l'Albert Estengre, que està extret del diari digital VilaWeb, i que porta per títol «No estic per músiques». És un conte no gaire llarg, d'uns 2 minuts i pico. Quan vulguis, Pau.
Proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
No, que no. Que no, que no m'atabalis, que no estic per músiques. No, 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 no. Ho heu sentit, això? No estic per músiques. Això es diu quan vols dir a algú que no t'atabalin, que et deixin estar, que no estàs per aquell tema, que no vols parlar d'allò. Eh? I aquesta dita, que va molt bé per dir això mateix que us acabo d'explicar, aquesta dita es veu que se la va inventar una guilla. Una guilla que anava pel bosc i que corria i que fugia, que fugia, que fugia esperitada perquè hi havia un xametà de gossos que li anaven al darrere i bup-bup i l'ensumaven i ella no se'n podia pas desfer i anava i anava i corria i va travessar per una granja on amb tants gossos varen espantar a tots els que hi havien allà i n'hi havia uns quants que estaven asseguts tocant la guitarra i en veure venir els gossos varen fugir i varen deixar la guitarra allà a terra. Va passar la guilla i sense voler joc va trepitjar les cordes de la guitarra i es va sentir drunc, una mica de música i que feia de bon escoltar. Però la Guilla, que s'hagués aturat a escoltar aquella música si els gossos no li haguessin anat al darrere, la Guilla es va girar tot corrents, sense aturar-se, i va dir, no estic per músiques. I va continuar, perquè el que volia la Guilla era, esclar, que els gossos no l'enxampessin. I d'aquesta dita, vaja, d'allò que va dir la Guilla, em va quedar aquesta dita que diu no estic per músiques. Vaja, que no m'atabaleu, que no m'atabaleu, que no estic per això que voleu parlar vosaltres. Deixeu-me, ara no, un altre dia potser, però ara no. No, ara no.
L'entrevista de la setmana.
Després del conte de Verastrenca, ja tenim aquí l'entrevista central del programa d'avui. Avui una persona de Sant Feliu de Codines. Abans ja hem comentat a qui entrevistàvem. És el Jordi Roura. I ara, Pep Sans, bona nit. Bona nit. Ens faràs una petita presentació del Jordi i de seguida començarem l'entrevista.
Sí. Bé, el Jordi el coneixeu. Cada any podríem dir que el tenim almenys una vegada amb nosaltres. I normalment ens explica les seves aventures i les seves rutes que es prepara cada estiu. I aquesta vegada també serà el mateix amb aquesta ruta que s'ha preparat aquest estiu passat, on va fer una travessa per la serralada dels Balcans. Una travessa d'uns 192 quilòmetres, que ell l'ha modificat i segurament és més llarga, i trepitjant tres països que són Albània, Kosovo i Montenegro.
Segur que la fem més llarga, segur. Segur.
Bona nit, Jordi.
192 no són prous.
Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, molt content d'aquesta experiència. La veritat és que no m'esperava i ha sigut un regal.
Ara comentava que aquesta ruta, ens explicaràs, perquè no només has fet la ruta, també has visitat altres parts d'alguns d'aquests països, però la ruta en si és aquesta, més o menys, 192 quilòmetres, una ruta circular que passa per aquests països, Albània, Kosovo i Montenegro. Una mica, explica'ns així per sobre què és aquesta ruta i quants quilòmetres té, els desnivells, les etapes...
El que és la ruta se'n diu Peaks of the Balkans. És una ruta que més o menys s'inaugura el 2013, amb l'objectiu teòric d'intentar unir religions, pobles, després de... Ja sabeu que és una zona que hi ha hagut molt conflicte de l'antiga Iugoslàvia. I va sorgir la idea del projecte d'unir aquests tres països mitjançant una ruta de trekking que dura 192 quilòmetres amb 10.000 metres positius negatius, però que, com que es va inaugurar el 2013, hi ha hagut modificacions. Hi ha hagut, podríem dir, destrossa del medi, noves pistes, noves carreteres, que fa que, si no fas les modificacions oportunes, t'avorreixis més, diguem-ne.
Yeah.
Llavors, per això han acabat sent 207 amb 11.400 positius negatius.
Déu-n'hi-do. I aquesta ruta que comentes que ja la van fer per unificar cultures i països, Com està? Està ben marcada? Està ben senyalitzada? Hi ha molta gent que la faci? O és encara molt solitària?
Jo m'esperava que fos bastant més solitària, la veritat.
Sí?
Esperava anar a un lloc bastant més indòmit. I el fet és que els últims anys, els últims dos anys, es veu que la zona de Holanda, al nord d'Alemanya, va sortir el reportatge sobre la ruta a la tele. Ja sabem com són les teles, les xarxes socials avui en dia,
sí,
que algú fa un boom. I estem just en el moment en què està començant a fer el boom, a fer l'esclat. Ja comencen a haver empreses d'aquella zona d'Holanda, Alemanya, que ja és, la idea és portar tanta gent com puguis, 10, 20, 30 persones de cop.
Déu-n'hi-do.
Llavors, però és just a l'inici, jo penso, i encara es pot fer de forma... pots estar tota la ruta, si vols, caminant sol, però s'està convertint una mica en un camió Santiago.
Carai.
I si vols anar veient gent, doncs la veus a tot arreu.
Perquè aquesta ruta, tu l'has fet amb més de 200 quilòmetres, amb quantes etapes l'has dividida? I en aquestes etapes... Com t'ho organitzaves? Ja intentaves acabar en pobles o hi havia dies que hi havia refugis? O com t'ho muntaves?
Inicialment jo vaig marxar sense tenir-ho massa gens programat. I això sí, vaig agafar el material per fer bivac. La meva idea era fer-la en bivac o tants dies com pogués. Un cop allà, i que vaig tenir més temps, ja no estava treballant i podia tenir temps a programar, em vaig adonar compte que la meteo, el temps, tot i que Albània, Montenegro, són països que tenen una part de clima mediterrani,
sí,
la veritat és que el que és la zona muntanyenca té temperatures a l'estiu, a l'agost, que sí, l'he fet, de mínimes de 6 graus o inferiors.
Déu-n'hi-do. Fa fresqueta.
Sí. Llavors, jo m'havia portat material de bivac, però no per aquesta temperatura.
Clar.
Per 12, 13, però no aquesta. Llavors, el que vaig decidir va ser deixar tota la ciutat de bivac per no carregar pes, i ho vaig fer buscant sempre allotjaments que hi ha allà, a cada, entre cometes, poble.
Quan dius entre cometes és perquè aquests pobles... també eren pobles entre cometes i hi havia una mica difuminat, sí, no?
Diguem, de la ruta, a dia d'avui, que puguis informar bé, hi ha la web principal, Peaks of the Balkans, hi ha un grup de Facebook on hi ha molt de missatge, fins i tot massa, hi ha un llibre anglès que es diu Peaks of the Balkans Trail, llavors hi ha una guia alemanya i un mapa U60.000. Però jo marxava sense haver-me mirat massa res i només amb un mapa 60.000 m'havia marxat.
Està bé.
Pobles, el que vull dir és que és molt difícil trobar informació sobre què hi ha al poble o quins, clar, serveis, com és el poble, i en definitiva en diuen poble, però no són pobles. Són cases aïllades totalment, que alguna és hotel, alguna són cases pròpies que diuen aquí tens una habitació... però clar, tu vas al poble i dius, vaig a trobar un allotjament, si no tens clar que està tot desperdiat, potser has de caminar 5 quilòmetres més i no t'esperes.
Clar, això devia ser un problema. Et va costar, quan vas arribar als pobles, portaves diguéssim material per menjar per si de cas no podies comprar, o hi va haver algun dia que et vas quedar fotut?
Normalment, jo sempre vaig, allà on vaig, sempre m'agafo unes provisions mínimes, val? Ara riureu, però un paquet tipus de mig quilo de Príncipe a mi em salven la vida.
I tant, i tant.
Després, paquets al buit de formatge, pa d'aquest que té una mica de llet que té conservant i, per tant, pot durar durant dies. Un mínim sempre porto. I vaig fer bé perquè, tot i que a cada lloc, a cada casa o guest house t'oferien pensió completa, el que t'ofereixen per dinar cada dia és un tomàquet, un cogombre i un tros de pa. I llavors
Tiberia.
Pots pagar el que tinguis de gana.
Déu-n'hi-do.
I quan et fan pagar d'això?
La mitjana és de 25 a 30 euros.
Collons, hòstia.
Cada,
o sigui, que un tomàquet deu valer 4 o 5 euros, o 6.
Això, per això complerta...
Bueno, com aquí, més o menys veiem.
Hem entrat amb com són els allotjaments.
Ah. Entrem-hi, entrem-hi. Com són els allotjaments?
No, clar, dependrà del lloc, val? Jo ho vaig dir en 10 etapes, que és el típic. Simplement vaig modificar la ruta, les etapes de Kosovo les vaig transformar en dues, quan haurien d'haver sigut 3-4, per saltar-me a la carretera.
Clar.
Llavors, normalment la ruta comença a Tef, que és el primer poble, però ja et dic, ara parlarem de, com el nom de poble, però no us heu d'imaginar pobles. Us heu d'imaginar cases aïllades.
No hi ha un nucli principal de poble, no, diguéssim?
Jo he fet uns dibuixos de cada poble.
Sí. Sí,
per marcar on ells consideren que és el centre, però que no hi ha pràcticament, o sigui, no hi ha res. O sigui, per tant, és complicat. He fet els dibuixos, he fet una presentació, perquè si hi ha gent que hi vol anar, aquesta informació no surt enlloc.
Ara, aquesta guia que ens has passat, l'estem seguint a dins aquí l'estudi. Clar, bàsicament, tu has creat una guia, no?, que no existeix, però amb el que has anat fet dibuixant amb mapes i escrivint, és una guia que no existeix fins ara, i que, diguéssim, que l'has anat fent, no?, a mesura que anaves...
L'he anat fent a mesura que m'he trobat els problemes o he anat... Que hi he estat, dic, ostres, això ho he d'enregistrar per si algú ho vol tornar a fer.
Clar.
I a quins llocs hauries de fer les alternatives per saltar-te les pistes forestals o carreteres que s'han construït durant aquests anys.
Et va ser fàcil modificar la ruta per evitar les carreteres o era fer molta volta? Sí.
A veure, fàcil en quant a planificació, relativament fàcil. Jo normalment faig servir dues aplicacions per decidir els camins, que són mapi.zcz i maps.me. Amb aquestes, elles no m'orienten, o sigui, elles no em diuen has d'anar cap aquí, sinó que jo veig un mapa com aquell que té un mapa de paper i jo m'oriento.
I no hi ha possibilitat de tenir el track del recorregut?
Sí, des del web et pots descarregar el track i llavors pots seguir els tracks. Jo no m'agrada fer-ho, no ho faig pràcticament mai, però sí que hi havia també, a part del track, hi havia una noia evidentment d'Holanda, perquè allà semblava la República Holandesa, perquè tothom era holandès. Hi havia una noia que amb una aplicació que es diu Kamut, que jo ja fa anys que també faig servir, havia penjat tots els tracks de la ruta i algun dels tracks ja havia fet l'alternativa.
Ah,
i llavors jo comparant-ho amb els mapes, maps.me sobretot, doncs ja veia per on havia de passar i acabava decidint doncs, la variant.
Està bé, això. Està bé. Aquesta ruta, per cert, es pot començar des de diferents punts, eh? No és només un inici des d'Albània, per exemple, sinó que es pot començar des de Kosovo o des de...
O des de
Montenegro, oi?
Sí. El més típic és començar des de Tep, o Valbona, dins d'Albània. A Tet s'hi pot arribar amb furgoneta, a Valbona has d'agafar un ferri, perquè allà hi ha pantans brutals.
Sí.
Un pantà té més aigua que tot Catalunya quan està ple.
Ara seguríssim que té més aigua.
No. Imagineu-vos que Catalunya està ple, doncs igualment un sol pantà d'allà té més aigua que tot Catalunya.
Ostres.
I plou molt. I després, per Montenegro, també és usual començar des de Plav. Sí que Plav és com la ciutat de tota la ruta. No trobaràs cap altra ciutat, no trobaràs cap altre lloc que hi hagi un caixer on puguis tu comprar, hi hagi supermercat. És l'únic lloc que té de tot, diguem. A la resta, tu has de saber que has de pagar sempre o amb euros o amb leques, si estàs a Albània, però amb targeta crèdit no t'accepten enlloc. No existeix.
Ja. I què més? Has comentat que no vas fer totes les nits, tu vas anar modificant per poder dormir als pobles o albergs o hostals. Sí. I hi va haver algun moment que arribessis a fer servir el bivac o al final tu vas poder organitzar d'aquesta manera?
No. La ruta oficial ja passa per aquests, entre cometes, poblets. Uh-huh. Llavors el que havia de fer és... al principi anàvem una mica més a por, el primer dia vaig reservar, però és que realment no fa falta. Tu pots arribar allà, veure en directe com és cada edifici, encara que hagis de caminar 1 o 2 quilòmetres de distància, va bé poder decidir en aquell moment,
sí,
per saber si hi ha la comoditat que t'agradaria o no.
I quina és la zona que et va agradar més de la ruta?
Jo us diria una etapa, que és la que vas des de Bussanys fins a Tep, que per mi seria l'última, l'etapa 10.
Per la gent que no tingui el Maps a davant, sí,
des de Montenegro, l'últim dia, sí, que vas a Montenegro, travesses unes muntanyes molt escarpades. Heu de pensar que la ruta està en un lloc que es diu Alps Dinàrics. Si es diuen Alps Dinàrics, vol dir que no és que formi part dels Alps, sinó que s'assembla als Alps. Sí. Llavors és molt escarpat.
Vale.
Tot i tenir cims de 2.600 metres.
Déu-n'hi-do.
Val?
Sí, sí, sí.
Llavors, aquesta etapa, tu la pots fer l'original, però que és més avorrida, o fer l'alternativa, que és l'únic dia de tota la ruta que ningú em va voler acompanyar, que ho vaig fer 100% sol.
Ja. Yeah.
Te dius, hòstia, m'estic ficant en un problema, i no. O sigui, la millor decisió de tota la meva vida, passes per la gran vall dels llacs, que és excepcional. Vull dir, brutal. No tinc paraules.
Carai.
He ficat una foto d'inici en la presentació, perquè és que no es pot parar. És molt bonic, molt.
Com dius que es diu aquesta... Que és l'etapa 10, aquesta és...
L'etapa 10, que seria de Bussanys fins a Te, de Montenegro a Albània.
Ja.
Yeah. No, es veu...
Gran vall, que poses aquí, Gran Vall dels Llacs.
Sí.
Sí. The Great Valley of the Lakes.
Ja. Yeah.
És una zona, la veritat, que molt maca. No sé si, a més, ara comentes que comença a haver-hi el boom, però sí, encara no ha arribat, no?, com a altres llocs, com els Alps, aquí a Itàlia,
diguem,
a França, però... O poder, inclús a Eslovènia, que també... Déu-n'hi-do.
Sí. Digues. Fa molts anys. Jo recordo, no la vaig poder fer, però els meus amics sí, perquè em vaig trencar un dit del peu, però em recordo el Tour de Montblanc, ara fa 16 anys, i ja vam haver de reservar, no sé si un mes abans. A dia d'avui, fer-ho a juliol, agost, o reserves 6 mesos abans, o
sí,
no la fas.
Sí, sí, sí.
Heu de pensar que jo vaig anar en aquesta amb una mica un ou a cada mà. No tenia res reservat. No sabia on dormiria cada dia. De fet, és una cosa que em fa sentir molt poderós, molt bé, perquè no hi ha res que em faci més por que la meteo.
Clar.
Llavors, jo no vull tenir una cosa tancada. I si l'he de tenir tancada, segurament evitaré fer aquest tour, evitaré fer aquesta ruta, i intentaré buscar una altra zona del món que em permeti ser flexible i que si hi ha de fotre una tempesta de llamps i trons, jo em quedo en aquell refugi i que no tingui l'estrès de, hòstia, m'he de moure, saps?
I, en canvi, aquí, bueno, tot i que sabem que és una zona plujosa, ho has aconseguit i t'ha anat bé, no? O vas tenir algun dia així de mal temps?
Juliol-agost són els mesos que plou menys. Ja plou, però una cosa bona que té, jo normalment miro molt les apps i webs de meteo, en aquest país, a l'estiu, vaig arribar a la conclusió que només calia mirar MeteoCell. MeteoBlue. MeteoCell, altres cops l'he fet servir molt, però el MeteoBlue, que és el típic de cada hora què farà, és molt, molt, molt encertada. Si aquell dia ha de ploure, vol dir que plourà.
Sí, en general, aquesta aplicació del Meteo Blue jo també la faig servir i és bastant, bastant encertada.
Però diguem, a Albània m'he trobat que no m'havia preocupat, zero. No havia de mirar res més. Cap radar, cap... O sigui, si ha de ploure, plou. Si no ha de ploure, no plou.
No hi ha mitges tintes aquí, eh?
No. Vull dir que normalment comparo... aquest any no he hagut de comparar.
Uh-huh. I en aquesta... Durant la ruta, que anaves travessant pobles i països, vas notar diferències en cada país? Encara són potser més esquerps? O com és la gent?
A veure, gràcies a haver estat a una ciutat a Albània abans de començar, sí que quan parles amb ells, no coneixen la ruta, ningú coneix ni els punts d'informació, o sigui, no traureu informació dels punts d'informació, és que ni dels punts d'informació de la mateixa ruta no tenen ni idea de res, vull dir, no us...
El mateix govern que va crear la ruta no va informar la població, diguéssim.
No és coneguda. Com a mínim, les persones que treballen als punts d'informació, les preguntes que els hi pots fer és les més turístiques, però les que tu esperes com a senderista no te'n contestaran cap. Vull dir, no saben res. I ara m'he perdut.
Sí, no, com també et preguntava de la gent i si hi havia diferències tant a Kosovo com a Montenegro com a Albània entre la gent.
Quan tu estàs a la ruta no te n'adones quan travesses frontera.
Ja.
Jo ho he dibuixat, es pot veure bé, però no te n'adones. La major part de gent del voltant, heu de pensar que a Kosovo i Albània es parla albanès, en els dos països. Uh-huh. A Kosovo i Montenegro es paga amb euros, Albània no, amb leges, però te'ls accepten, per tant, tu pots fer tota la ruta amb euros. I l'únic que diferenciaria és si t'intentes comunicar amb ells, tu saps que a Albània i Kosovo has de parlar albanès, i a Montenegro, doncs, tenen... El, diríem el montenegrès, però també del serbi.
Yeah.
Llavors, tu intentes saludar i les paraules bàsiques amb els llocs, sí que te n'adones que canvies, però si no, si ho fas directament en anglès, la veritat és que no te n'enteraries. La zona és molt bonica tota, vull dir, no diries diferències. L'avantatge d'aquesta ruta és que et fa pujar... Bueno, si vols, jo ho vaig fer. Quedes fora de la ruta, diguem.
Sí.
Els cims més alts de tant de Kosovo com de Montenegro.
Molt bé.
I d'Albània, no, però ho vaig fer posteriorment.
Sí.
Vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar a l'altre més avall i vaig anar a fer el cim més alt d'Albània.
Diguéssim, quin és el cim més alt de Kosovo i Montenegro, que entenc que no sé si és el mateix, o en són de dos que deuen estar molt a prop. I el d'Albània... No, perdó, el d'Albània i el de Kosovo sí que és el mateix, oi? Em sembla que això m'ho has comentat.
El més alt d'Albània
sí?
També és el de Macedònia del Nord.
Ah, això, vale. Deixem-ho clar. El cim més alt d'Albània és el mateix cim més alt que de Macedònia del Nord, que és... Macedònia del Nord... que és fronterer, i després... ara ens comentes els altres cims de Kosovo i de Montenegro. I quines alçades tenen?
Sí. Totes tenen de 2.500 a 2.700.
Vale. Bueno, més o menys una mica com els Pirineus, no? Seria una equivalència.
Sí. Sí. Us heu d'imaginar, més que un Costa Bona, us heu d'imaginar un cim més escarpat, eh? A veure...
Són com uns mini-alps, el que deies abans, que semblen molt alts perquè són molt escarpats, però una mica més baixos, no?
És rocós i, de fet, és molta roca càrstica. És a dir, no podeu comptar amb que omplireu quan t'implora en un riu. Els rius baixen secs. I no perquè hi hagi sequera.
No, perquè es filtra.
Es filtra per cavitats de sota terra, per coves, i no veus l'aigua. Hi ha llacs, però de l'alt llac no pots agafar aigua. Per tant, has de ser autònom amb l'aigua que portes.
Sí, aquí no pots confiar gaire en trobar punts d'aigua. Això passa, deu passar molt, no?, aquesta zona, de tant aquests Alps com els Alps suïssos i els Alps Julians d'Eslovènia també. A Eslovènia, de fet, hi ha dues coves molt, molt grans. Segurament aquí a Albània també n'hi deu haver moltes, però és pel que comentes, no?, que l'aigua es filtra i fa aquestes cavitats a dins de terra.
Sí, que passa que no està explotat, això, encara. No hi ha coves que es puguin visitar. A Montenegro només n'hi ha una, uh-huh, i a la resta no hi ha res, encara.
Val.
Tot just ha d'explotar. Doncs el cim més alt de Kosovo es diu Gjeravica, amb 2.700 quasi bé, és un 2.600,
sí,
escarpat al cos. El 90% de vegades sempre hi ha boira, ja m'ho van dir, i realment és així.
Efectivament, oi? Ho vaig comprovar.
Ho vaig poder comprovar. Vaig tenir, 2 minuts que vaig poder veure una de les valls. Després hi ha el Kolata Ekek, o Sla Kolata, que és el cim més alt de Montenegro, que també fa frontera amb Albània. I després hi ha com una pica d'estats, molt fàcil, això sí que seria com un taga, un que es diu Tromeda, que a la quarta etapa tu pots fer aquest cim i és una pica d'estats. Mm. Tu estàs al mig dels tres estats, Montenegro, Kosovo, i és un 2.300, molt fàcil, però que fa gràcia per això, no?, que estàs com una pica d'estats allà.
Clar. Clar, per fer tots aquests cims és el que vas modificar tu la ruta, no? Perquè si no, potser d'una altra manera no hi passaries.
Sí, per exemple, el cim més alt de Kosovo has de fer una etapa extra per anar cap allà.
Perdona una cosa, estic mirant a l'etapa 7, perquè veig fotos en què surts tu, però moltes d'elles són fetes amb tipus selfie, diguéssim, no? Però aquesta de la 7 està hi ha un cercle vermell que ho indiques tu i que, bueno, mirant-ho, o sigui, fent zoom a la foto, es veu un personatge que hi ha aquí que deu ser tu, suposo, no?
Aquest era jo, sí.
I aquesta foto que te la va fer algú altre o com ho vas fer, això?
Sí, l'avantatge és això que us he dit, que no m'esperava tanta gent. Vaig fer amistat diversos dies amb alguna índia, alguna holandesa, i en moments doncs ens fèiem fotos mútuament.
Ja, ja, per això, perquè és que estàs un rato, una estona lluny, com per posar la màquina amb allò en automàtic i arribar-te allà baix i fer la foto.
És una foto resum des de la zona de Montenegro, Kosovo, que vas agafant crestes, i vas fent carenes, i tu tota l'estona vas canviant de país. I és una foto molt bona per entendre com és aquella zona de més del nord. És més verdet, és més taga.
Sí. I Jordi, aquesta travessa, com se't va acudir? Ja feia temps que la volies fer o va ser així una mica una idea d'última hora?
Sempre tinc idees anys enrere. Sí, ja tinc idees de futures, però... el que faig normalment és, per posar ordre a les idees, dic, me'n vaig a Muntanya de Llibres a Vic.
Molt bé.
Muntanya de Llibres a Vic és una llibreria de 100% fiabilitat.
Sí, hi ha estat moltes vegades.
Lo poc que hi pugui haver d'un país, tu truques, em podeu trobar això, t'ho troben, jo vaig allà, agafo, i segons el que veig, llavors decideixo. A vegades he comprat i he dit, doncs no hi vaig, com a Amèrica del Nord. Vaig dir, doncs no hi vaig. Però en aquest cas vaig comprar el mapa 1.60.000, que el vaig perdre, però simplement veus com són les etapes,
sí,
reconeixes la web principal. Llavors jo intento molt anar a base de muntanya llibres. També és veritat, l'altra opció és busco muntanyes en el món. A on hi ha muntanyes? Ostres, com vaig anar a Geòrgia, als Caucas, jo sé que hi ha muntanyes allà. Muntanya i llibres, què teniu dels Caucas? I llavors em vaig fent la ruta i les coses, diguem, els viatges, diguem.
Molt bé.
Però sempre jo normalment marxo amb una mà a cada ou. No tinc
saps on vas? Això és el que sí que tenies planejat, saber on vas, sí, però sí. Després hi ha tot...
Què canviaré, què sí, no canviaré, què podré fer, què no podré fer... Això m'ho vaig trobar en el camí.
Molt bé. I no sé si ja tens... se'ns està acabant el temps, ja anem acabant l'entrevista. Ja saps on t'aniràs aquest estiu que ve o tens alguna ruta en ment?
Fa molts anys que tinc en ment Amèrica del Sud, la Cordillera Blanca, però hi ha moltes altres opcions. Llavors, ara estava pensant si a l'hivern, per Nadal, marxar una altra cop a l'Himàlaia.
Molt bé.
A la zona Índia, nord, cap a la zona de... a prop de l'Adac, a muntanya pura, a l'hivernal, però són idees i que acabo triant molt segons l'emoció, el que em mou i també sobre l'economia.
Clar, i tant. Però bueno, és el que dius, no? Són molts pensaments, moltes idees i després, fins que no arriba el moment de decidir, només són idees, no?
La idea és estar il·lusionat, tenir ganes i si el cop es pon, endavant.
Molt bé. Doncs, Jordi, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, una vegada més. I ja ho saps, sempre que vulguis, t'hi volem, aquí, eh?
Jordi.
Molt bé. Encantat amb vosaltres.
Jordi.
Diem, Teresa.
Escolta'm, aquestes fotos tan xules que has passat, suposo que les podrem veure al centre, oi?
Bueno, al centre suposo que s'haurà...
Bueno, ja saps què vull dir. Va, ja parlarem.
Sí, puc, sí.
D'acord.
Sí.
Doncs ja va. Doncs...
hi ha hagut molta feina, vull dir que es pot fer.
Ah, doncs ja et trucaré i et donaré el dia.
Perfecte.
Val?
Molt bé.
Molt bé. Val.
Gràcies, Jordi.
Jordi, gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu,
bona nit.
Adéu.
Els últims minuts del programa els dediquem a l'espai del temps, un temps molt preocupant i que anirà la preocupació a molt més els pocs dies. I per què? Perquè ha començat la tardor, no ho sembla ni de bon tros. Només fa una mica de fresca a les nits, sí que baixem a uns 13-14 graus, però bueno, poca fresca, eh? De dia, el gran protagonista, la calor i el sol. Ni rastre de precipitacions. Ni estan ni se les espera. Els mapes, uns 10 dies, indiquen això, eh? 10 dies de sol i de calor. Com si es tractés gairebé del mes de juliol o d'agost. Hi ha un potentíssim anticicló a tota Europa que frena les perturbacions a casa nostra... passen molt, molt, molt al nord, fins i tot passen al nord dels països escandinaus, ja us podeu fer una idea de lo lluny que estan les perturbacions. Per tant, un clima, un ambient, uns mapes molt, molt pessimistes de cara a aquests últims dies de setembre i els primers d'octubre. Demà un temps molt semblant al d'avui, una mica de fresca a la nit, 14-15 graus, més calor de dia. Demà es dispararan les temperatures. Arribarem aquí a 27-28 graus i superem els 30 ja a moltes poblacions de Catalunya. Dimecres encara més calor. Més calor, més de 30 graus a Sant Feliu i més de 30 graus a moltíssimes poblacions catalanes dimecres. Un dia del mes de juliol perfectament, tot i que ja estem gairebé a l'octubre. Gairebé cap núvol, la mateixa tònica, cap novetat. I dijous, mateix panorama, més de 30 graus, ambient gairebé de ple estiu, suavitat, moltíssima suavitat, calor al migdia, una mica de fresca a la nit, però també al fer tanta calor de dia, les nits mica en mica també aniran fent més càlides, no seran nits d'estiu, ni de bon tros, no seran nits càlides d'estiu, però sí que mica en mica la nit també es farà més càlida, degut a que durant el dia la temperatura pujarà i molt, superarà aquests 30 graus. I dijous tampoc cap núvol, si en surt algun és per fer ben bé bonic, però és que no se'n veurà gairebé ni un.